Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. En el dia en què el Barça es juga el primer títol de la temporada, un títol menor, sí, però al cap i a la fi l'opció d'aixecar un títol. Avui a les 9, el nuevo Arcángel de Córdoba, Barça-Reial Societat, primera semifinal de la Supercopa d'Espanya. La notícia del matí és que Leo Messi no ha participat en la sessió d'activació que els blaugrana han fet a la ciutat esportiva del Córdoba. Sí, va participar en l'entrenament d'ahir a la tarda, però no ho ha fet en la sessió d'aquest matí i veurem si pot jugar o no al partit d'aquesta nit. Demà es disputarà la segona semifinal de la competició entre el Real Madrid i l'Atlètic Club, en aquell cas a Màlaga. També el Barça femení disputa aquesta tarda, a partir de les 7, la semifinal de la Supercopa, Almeria contra l'Atlètic de Madrid, una semifinal que té sabor de final anticipada. Ja espera a la final el Llevant, que ahir va superar el Logroño per 3-1. A la Lliga, un pas més de l'Atlètic de Madrid cap al títol. Tenien ahir els de Simeone una prova de foc important contra el Sevilla i la van superar. Victòria per 2-0, així que l'Atlètic de Madrid li treu ara 4 punts al Real Madrid i 7 al Barça a la classificació, encara amb 2 partits menys que els seus rivals. També disputat ahir a la Lliga, Granada 2, Osasuna 0. Atenció, que l'Espanyol ha demanat a la Generalitat que hi pugui haver públic a l'Espanyol Osasuna de Copa de diumenge al matí, per sota del 20% de l'aforament. Després ens ho amplia el Quique Iglesias. També el Cornellà demana que pugui entrar públic al Cornellà-Barça de Copa. El Sabadell ha presentat Álvaro Vázquez aquest matí, que arriba cedit de l'Sporting de Gijón. En bàsquet, Mirotić ha tornat avui als entrenaments, ho ha fet en solitari, després d'uns dies absent per motius personals, mentre que l'equip, el Barça, s'imposava ahir a l'Eurolliga a la pista del Khimki per 75-87. A l'Eurocup, avui arrenca el top 16 amb duel espanyol. El Joventut obre a la pista d'Unicaja. Avui comença el Mundial d'handbol a Egipte. Partit inaugural avui, Egipte-Xile. La selecció espanyola debuta divendres davant Brasil. Dues seleccions, de moment dues, han causat baixa per Covid, la República Txeca i els Estats Units. El Dakar, notícia important avui amb motos. El xilè Cornejo, que era líder de la general, ha hagut d'abandonar la prova després de patir una caiguda al tram final de l'etapa d'avui. Ha pogut arribar a la meta, però d'acord amb els metges, han decidit que el millor era que no continués competint per risc de commoció cerebral. L'argentí Benavides es situa líder a dues etapes pel final i en cotxes Peter Hansel no cedeix i manté 17 minuts d'avantatge sobre l'Itillà a la classificació general de cotxes. Avui comentarem la jugada al debat d'Esports Cope amb el Ferran Correas i el Jacinto Vicente i les preguntes del dia que us formulem a Esports Cope, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem avui, us demanem qui penseu que és el favorit per guanyar aquesta Supercopa d'Espanya que arrenca avui. Creieu que la Reial Societat només el 12%, aposteu pel Barça la majoria, el 44%, i per l'Atlètic Club el 7%, molts també pel Real Madrid, que obté el 37% dels vots. En clau espanyol, avui us preguntem qui ha estat el millor futbolista de la primera volta. Guanya per golejada RDT, 75%, Embarba, 10%, David López, 10%, Diego López, el porter, 5% dels vots. El Marc Pairés està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passen gairebé 10 minuts de les 3 de la tarda i la pilota, que avui és la pilota de la Supercopa, ja roda Esports Cope. En Verti quieren ayudarte estas fechas. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además puedes fraccionar el pago como quieras. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet, sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y...
La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
El Barça está acostumbrado de luchar para ganar cosas importantes. Claro que no es el trofeo más importante porque hay Liga, hay Champions League, hay Copa, pero Supercopa es que nos toca jugar la semifinal y tenemos la mentalidad en cualquier partido que nos afrontamos de dar el máximo y en ese sentido intentamos jugar con nuestro mejor equipo para estar en la final.
El Barcelona, contra un gran Barcelona que está en un momento, bueno, extraordinario. Yo, una vez más, veo favorito a la Real Sociedad. ¿Por qué? Porque es que si no, va a ser imposible ganar.
Koeman i Manol i Koeman, els dos tècnics dels dos equips protagonistes de la primera semifinal de la Supercopa d'Espanya. Barça-Reial Societat, el Nuevo Arcángel de Córdoba, a partir de les 9 de la nit, des de mitja hora abans al Tiempo de Juego de la Cope, així que anem cap allà, cap a Córdoba, per conèixer d'entrada l'última hora del Barça. Allà està l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Des de Córdoba, que feia temps que no viatjaves, Helena?
Sí, la veritat és que tenia moltes ganes de tornar als camps amb el Barça. Des d'abans de la pandèmia no ho havia pogut fer. Em vaig quedar en l'últim partit de Lliga al Bernabéu i en l'últim partit de Champions a Nàpols. I sempre és un plaer poder tornar a peu de camp per explicar molt més a prop els partits del Barça.
Clar que sí. Escolta, climatològicament, com està la situació per Còrdoba? Que hem parlat molt de clima, de temperatures, de nevades en els últims dies. Com està la situació per Còrdoba?
Aquí al Barça es podrà queixar el que vulgui, però no del fred, perquè la temperatura és bona. Ara mateix tenim 12 graus, fa sol, la gent passeja pel carrer, les terrasses estan plenes, perquè aquí els bars i els restaurants s'han obert al migdia, com a Catalunya, el toc de queda és a les 10 de la nit. És cert que la temperatura baixarà fins als 5 graus durant l'enfrontament a partir de les 9 de la nit, però vaja, sol, res de gel i es pot passejar amb total normalitat per Córdoba. Ara estic tot davant de l'hotel on s'allotja la Reial Societat. Veig aquí dos autobusos preparats davant de l'hotel Córdoba Centre, just al centre de la ciutat.
Molt bé, però la notícia segurament ara mateix, Helena, està a l'hotel de concentració del Barça, un hotel on està Leo Messi. De fet, no s'ha mogut d'allà durant tot el matí, perquè Leo Messi no ha anat amb la resta de companys a fer la sessió d'activació prèvia al partit aquest matí a la ciutat esportiva del Córdoba, i no sé si podem dir que ara mateix Leo Messi és dubte pel partit d'aquesta nit.
Avançat ESPN que sí que és dubte, fins i tot diuen estaria pràcticament descartat Messi, ja ho sabeu, té unes molèsties musculars, les arrossegava des d'aquest dissabte a Granada, on Koeman el va substituir precisament per això. A l'argentí, ho hem anat explicant, ha estat la gran absència, la sessió d'activació d'aquest matí que ha fet el Barça, com és habitual en dia de partit. S'ha quedat a l'hotel fent tractament amb el fisio. Ahir deia Koeman a la prèvia que estava bé, però sembla que s'ha ressentit després de l'entrenament de la tarda, on es va exercitar amb els seus companys, que aquesta hora és dubte per jugar aquesta semifinal contra la Reial Societat. El Barça no ha donat cap explicació oficial, no hi ha cap comunicat per part del club, així que estarem pendents en la prèvia d'aquest partit.
Molt bé, de moment mantenim per tant l'interrogant. Et demano la Loto Koeman, clar, a Messi, segur que el tenies a la Loto Koeman, li posarem un asterisc, no?
El tenia, si no juga ho faria a Braithwaite, jo tenia Leo Messi a l'11 titular, perquè ahir Koeman deia que sortiria amb els millors, que no s'esperaven canvis, més enllà dels que jo crec que sí que farà, a l'eix de la defensa, a l'Anglès, que torna descansat després de sanció, i Araujo, que s'ha recuperat de la sobrecàrga. Per tant, si Messi no estigués a l'11 inicial, la meva aposta seria en Pérez, que no em portaria. Dest, l'Anglès, Araujo i Alba en defensa, Busquets, en De Jong i Pedri al mig del camp, i a dalt, Dembélé, Braithwaite i Griezmann, en cas que Messi no pogués ser titular per aquestes molèsties musculars.
Perfecte, Helena. Saps què va passar exactament un dia com avui, 13 de gener, fa exactament un any, no? Te'n recordes, no?
Sí, que fa un any sortia Ernesto Valverde de la Ciutat Esportiva perquè era destituït del Barça, aquella imatge que passarà a la història d'ell conduint el seu cotxe, somrient amb l'escut del club reflectit al mirall del seu vehicle. Va caure eliminat a la semifinal contra l'Atlètic de Madrid a Aràbia Saudí. Això li va costar el càrrec a Valverde els 4 dies, va arribar a Setién i a partir d'aquí es va obrir un inesperat capítol tormentós a la història del Barça. Avui, després de la sortida de Valverde, de la seva institució, de també la destitució de Quique Setién, Koeman afronta el seu primer examen seriós, el primer gran repte, el primer títol com a entrenador del Barça i espera poder-lo guanyar, perquè deia que, tot i que no és el més important, que la Lliga, la Copa de la Champions estan per davant, seria un bon títol, una bona victòria, una bona manera de confirmar el bon nivell del seu equip que ha agafat en aquest últim mes, on encadena 8 partits sense conèixer la derrota.
A veure com va avui, toca el dia, Helena, que si d'aquí a les 4 tenim alguna novetat sobre la situació de Leo Messi, doncs ja la portarem a l'antena. Gràcies, eh?
Perfecte. Gràcies, al Llori.
Que vagi bé. Doncs així està el Barça i ara volem saber com està el rival, la Reial Societat. Saludem al gran Mauri Diáquez. Mauri, hola, buenas tardes.
Arratsaldeon, Joan.
¿Qué tal, amigo Mauri? ¿Todo bien?
Pues sí, todo bien, aunque ya te digo, de momento estoy frío, ¿eh? Igual conforme avancen las horas de cara a las 9, igual el cuerpo tendré un pequeño cosquillo, porque no olvidemos que la Real Sociedad no siempre tiene esta oportunidad de jugar por un título y es la gran llave para ir a la final. Pero claro, con esto de que la Supercopa es un poco devaluada, con esto de que el sorteo fue totalmente adulterado, tal... Pues estoy un poquito rarete, pero yo creo que cuando se acerquen las 9 me daré cuenta, pues eso, que no llegamos la Real Sociedad precisamente todos los días a una situación como esta, Jan.
Sí, y la Real está ahora peor que hace unas semanas, pero tampoco está tan mal, Mauri.
Sí, está mal, Jan.
¿Sí?
Está mal, o sea, ya sabes que yo
contra
sí.
Contra el Sevilla jugó bien, yo vi el partido y estuvo bien,
sí,
no
pero,
estuvo
pero
mal.
Es que los regalos que hacen defensa son inaceptables, o sea, venimos, Joan, de 4 regalos, o sea, el si me permites la palabra, la cagada de los Osasuna del día de los Osasuna que propició el gol entre William José y Sañán fue brutal, y el otro día es que los 3 goles, objetivamente, son fallos gravísimos en salidas de balón, en el área propia. Vamos a ver, Joan, que en Nesiri te deje sentados a 3 al borde del área, cuando en Nesiri precisamente no es Messi de habilidoso, que es bastante tronquete. O sea, ya te digo que en este momento el sentimiento es de bastante pesimismo. Ahora, insistimos que jugando a un partido, como se dice, pues cualquier cosa puede pasar. Pues igual hay un expulsado del Barcelona a minuto 10 y el partido cambia totalmente, el planteamiento se viene abajo por parte de uno de los entrenadores. Pero ya te digo que ahora mismo yo... ojalá me equivoque, Joan, yo el partido soy bastante pesimista siendo seguidor de la Sociedad.
Bueno, Mauri, recuérdanos cómo está el equipo a nivel deportivo y si te atreves con un posible 11, a ver.
Sí, pues mira, va a recuperar a Nacho Monreal, va a recuperar a experiencia y veteranía para el lateral izquierdo porque andaba en cuadro. Me dicen que Aritxel Ustondo no llega, por tanto la Real también va a tener que tirar de Zubeldia, que es un habitual pivote, va a tirar de Zubeldia para defensa central, porque claro, como hoy saque a Modibo Sañán, ya directamente pegan fuego a Noé. Por tanto, ya te digo, yo creo que tengo una duda para el centro del campo entre Zubimendi o Guridi, porque Zubimendi no estuvo nada afortunado en el Pizjuán y Guridi, sin embargo, este tipo de partidos, por ejemplo, fue el héroe de San Mamés, John Guridi, saliendo de la lesión. Por tanto, te voy a dar esa pequeña duda. Con Remiro en portería, en la defensa no va a haber ningún tipo de duda. Gorosabel, Lenormand, Zubeldia, Monreal, Merino y Guevara creo que son fijos por delante, con esa pequeña duda que te digo entre Zubimendi o Guridi, y arriba los 3 son fijos, las bandas para Portu y para Oyarzabal y la punta nata para Alexander Isa, que ha vuelto a ser el hombre que deslumbró en la temporada pasada. Después de un comienzo nefasto, ya está muy bien Isa, y por tanto todo lo que no sea en esos 3 arriba, Joan, todo lo que no sea Portu, Oyarzabal, Isa, sería una gran sorpresa para todos.
Perfecto, Mauri, que lo pases bien, ¿eh?
Igualmente, Joan, un abrazo.
Un abrazo, Agur. Pausa, són les 3 i 20 minuts de la tarda i saludem al gran Roberto López Ufarte.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Confía en Securitas Direct.
Anda, si también se puede instalar una alarma en un piso de alquiler. Pues ¿sabes qué? Voy a llamar a Securitas Direct para informarme. Porque aunque está de alquiler, también quiero proteger mi casa y a mi familia. Y si me cambio de casa, pues que me la vuelvan a instalar en la nueva.
La alarma de Securitas Direct se adquiere en propiedad. Si decides cambiarte de casa, te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Comentem el que pot donar de si aquesta primera semifinal de la Supercopa d'Espanya que tenim aquesta nit amb un mite de la Reial Societat i comentarista COPE, el gran Roberto López Ufarte. Roberto, hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, que hablamos no hace demasiado en la previa del partido de Liga entre el Barça y la Real. Ganó el Barça, pero fue un partido que perfectamente la Real en la segunda parte yo creo que hubiera merecido el empate por lo menos. Pero bueno, han cambiado un poco las cosas o ha cambiado un poco el panorama en estas últimas semanas y la sensación es que el Barça ahora está un poco mejor y que la Real está un poco peor. Roberto.
Sí, no cabe duda que la Real está teniendo problemas en defensa y está teniendo muchos problemas en balón parado también, en la estrategia, digamos, defensiva. Yo creo que eso está haciendo que el equipo haya bajado un poco en rendimiento en general. O sea, yo creo que el aspecto defensivo del equipo ahora mismo es malo, pero bueno, tiene cosas muy buenas en ataque, tiene cosas muy buenas en el centro campo y todo dependerá pues si ha conseguido Imanol recuperar a todos sus jugadores importantes.
Claro, es que tú ves la estadística y es horrible, una victoria en los últimos 12 partidos, pero en fin, no sé, tú ves todos los partidos de la Real. Yo vi el último contra el Sevilla y me pareció que el equipo jugó bastante bien.
Pues en cambio yo sigo pensando que el partido contra Sevilla hubo demasiados fallos. Yo creo que los tres goles eran posiblemente fácil de defender y lógicamente pues yo creo que cayó esa losa de tres goles que yo creo que eso hace mucho daño. Yo creo que la Real allí en Barcelona se dio cuenta que le puede ganar al Barça, porque en la segunda parte fue bastante superior al Barça. El Barça estaba pidiendo la hora y también estaba jugando Messi, o sea que en este caso, tanto si juega como si no juega, yo creo que no va a cambiar nada en el planteamiento de Imanol.
Sí, sí, sí. ¿Qué partido prevés para esta noche? ¿Un partido parecido al del Camp Nou o distinto?
Pues yo espero que sea el del Camp Nou de la segunda parte, también hay que decir, porque creo, y además es que lo he dicho por activa y por pasiva en todas estas entrevistas que me han hecho estos días, que la Real está capacitada para ganarle al Barça, porque se dio cuenta en Barcelona, una vez que se quitó el miedo de encima, de que jugándole de tú a tú al Barça, pues tiene también jugadores tan importantes como el Barça, sin contar Messi, claro.
Bueno, Roberto, vamos a ver Messi, vamos a ver qué pasa, si puede jugar o no. Venía jugando muy bien, jugó en Málaga a un nivel altísimo.
Sí, bueno, yo de Messi, como no soy nada dudoso y siempre he dicho que para mí es el mejor jugador del mundo, Messi es siempre una garantía. Es verdad que yo casi nunca lo veo jugar mal.
Ya.
Quizá en algún momento determinado pues no está tan acertado o no está teniendo gol, pero sí es cierto que últimamente pues ha mejorado, está más aparentemente integrado, aunque suene un poco raro porque Messi siempre ha estado integrado en el equipo, pero es cierto que con todos los líos institucionales que ha habido, pues yo creo que su rendimiento ha bajado, o había bajado.
Sí. Oye, ¿y de Pedri qué me dices tú? Que tú que eras un fino estilista también, ¿qué te parece este futbolista?
Pues me parece muy bueno. Yo creo que sabe, tiene talento. Y yo cuando digo que un jugador tiene talento es que sabe hacer en cada momento lo justo, lo que hay que hacer. O sea que muchas veces hay jugadores que son muy técnicos, pero no tienen talento. En cambio Pedri tiene talento también y yo creo que es una garantía para Messi. Yo creo que es un buen complemento para Messi y algunos otros jugadores. Y el Dembélé también le viene muy bien al Barça, estando al 100%. Hasta el mismo Bradway, que yo creo que está bastante, no sé cómo decirlo, discutido en Barcelona, a mí no me desagrada, porque es que de vez en cuando hace falta, o a veces hace falta un jugador en la parte delantera como Bradway, un delantero centro a la vieja usanza, digamos, que puede venir muy bien para Messi también y para Pedri y para toda esta gente que saben jugar al fútbol.
Sí, aquí a Bradway se le discute en cualquier caso el nivel, a lo mejor, pero es verdad que posicionalmente y por la forma de jugar que tiene, al equipo en general en determinadas ocasiones le viene bien.
Sí, le viene muy bien. Para mí, siempre y cuando juegue de delantero centro. Sí, cuando juega en banda, que lo he visto alguna vez, ahí me ha parecido totalmente perdido, pero claro, muchas veces el equipo va en función de lo que hace Messi, donde juega Messi, y es verdad que a Messi nunca lo vas a poner en un sitio donde no va a rendir, y por lo tanto a veces sale perjudicado en ese aspecto. Pero yo creo que el Barça tiene un buen equipo, está construyendo también un buen equipo de cara al futuro, y poco a poco pues está haciendo con las riendas de esta liga y que le va a poner la cosa difícil al Atlético de Madrid y al Real Madrid.
Oye, me gusta mucho Imanol, no solo su idea de fútbol, cómo hace jugar al equipo, me gusta mucho cómo habla, las cosas que dice. Y me ha gustado mucho el discurso previo al partido, en el que él dice que se siente favorito y que ha hecho las maletas y que tiene ropa para que le dure hasta el domingo y que le ha dicho a su mujer que hasta el domingo o el lunes no vuelve.
Bueno, eso es raro, ¿eh?, que estas cosas ocurran, porque yo a Imanol lo comparo un poco con Ormachea de nuestros tiempos,
sí,
que hablaba poco, decía las cosas justas, y de repente, pues Imanol ahora nos ha salido con estas. Es verdad que tiene que motivar, tiene que intentar hacer ver a la gente que el equipo va a salir a ganar, y yo creo que también lo va a hacer. A mí me gusta Imanol más que nada por su forma de entrenar, por su forma de preparar los partidos y sobre todo porque saca jugadores de abajo, que al fin y al cabo a todos nos gusta.
Sí, señor. Una última cosa, Roberto, que tú también pasaste por el Atlético de Madrid. Ayer le ganó 2-0 al Sevilla. Te pregunto por la Liga. Ayer dio un paso más hacia el título. Es que está muy sólido el Atleti, ¿eh?
Sí, está muy sólido en todos los aspectos. Un equipo muy equilibrado. Ahora, encima en ataque, tiene mordiente, cosa que últimamente parecía que no, o años anteriores. Pero en este caso yo creo que está mejorando en todos los aspectos, y el equilibrio que le dan los centrocampistas y la defensa, sobre todo, que es muy fuerte, pues hace que el equipo parezca, el Atlético de Madrid parezca que pueda ganar la Liga, aunque todavía falta, y puede haber algún bache, puede haber algunas lesiones, puede haber algún contagio que le haga bajar un rendimiento. Que en ese aspecto no es que lo quisiera, pero le ha pasado a muchos equipos. El Granada, por ejemplo, perdió 2 o 3 partidos cuando se contagiaron algunos jugadores y tuvieron que andar con lo justo para jugar. O sea que esta liga, hasta el final, nadie puede decir que lo tiene ganado ya de por vida.
Muy bien, Roberto. Oye, gracias, y hay que ir a atender a la pequeña, que la escuchaba por ahí de fondo.
Sí, sí, el pequeño.
El nieto.
Que lo tenemos hoy todo el día en casa.
Muy bien, pues a cuidar de él y que lo pases bien en el partido. Roberto, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Doncs avui aquesta primera semifinal de la Supercopa, veurem si amb Messi o sense Messi. Demà la segona semifinal entre el Real Madrid i l'Atlètic Club. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Jordi? Bona tarda.
Quines notícies tenim d'aquesta segona semifinal que es disputa demà a Màlaga?
Recordem que el Madrid està concentrat a Màlaga des de dilluns, on va arribar directament des de Pamplona, després de l'accidentat viatge pel partit contra Osasuna, treballant amb tota la plantilla, tret de 3 futbolistes, el lesionat de llarga durada Rodrigo, Carvajal i Jovic. Carvajal s'incorporaria al grup si el Madrid passa a la final, mentre que Jovic, a manca de serrells, ja el podem considerar jugador futbolista de l'Eintracht de Frankfurt. Està a punt de tancar-se la sessió del fracassat, podríem dir, davanter serbi en el seu pas pel Madrid. L'Atlètic de Bilbao ha arribat a 1:15 a Màlaga via aèria, i estarà en mode bombolla fins que s'acabi el seu recorregut en aquesta Supercopa d'Espanya. 24 futbolistes desplaçats per Marcelino, Gerai la gran novetat, Yuri l'únic lesionat, i això és una estadística de 11 partits oficials que fa que l'Atlètic no guanya al Madrid. És Marcelino, el nou tècnic dels de Sant Mamés, parlant en declaracions als mitjans de l'Atlètic de Bilbao.
Sí, ahí está. Estamos a 2 partidos de un título, con la máxima ilusión. El primer partido es contra el Real Madrid, un rival muy, muy, muy peligroso, pero 90 minutos y nosotros con toda nuestra ilusión, toda nuestra capacidad, la pondremos ahí durante el partido para intentar ganar ese partido y estar en la final.
aquesta tarda rodes de premsa oficials i últims entrenaments, un quart de sis de la tarda la de l'Atlètic de Bilbao, un quart de vuit la de Zinedine Zidane.
També s'està disputant la Supercopa femenina. Ahir es va disputar la primera semifinal, victòria del Llevant 3-1 davant del Logroño, i avui tenim la segona semifinal. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Es disputa a Almeria, és Barça-Atlètic de Madrid, és una semifinal però té sabor de final.
Sí, de final anticipada, a les 7 de la tarda, i arriba amb unes circumstàncies especials perquè el conjunt de Lluís Cortés no arriba en les millors condicions. Ha passat 3 dies a Madrid bloquejat pel Filomena, l'equip, i sense poder jugar el partit de Lliga contra el Real Madrid que s'havia de disputar aquest dissabte. Recupera, això sí, l'equip Andrea Falcón, però segueix de baixa per coronavirus Vicky Losada, la capitana. Les jugadores van arribar dilluns de Madrid i dimarts al matí ja volaven cap a Almeria. Van poder fer un entrenament a Barcelona i un altre dia a Almeria. El partit també arriba amb sorpresa a la banqueta matalassera, perquè torna avui mateix a seure's a la banqueta José Luis Sánchez Vera, que substitueix Dani González un any després de deixar el càrrec per motius personals. Valorava aquesta circumstància i en roda de premsa Lluís Cortés.
Bé, l'Atlètic al final el que potser busquen és un cop d'efecte, no?, de cara a aquest partit i a aquesta competició. I crec que al final nosaltres el que hem d'intentar és ser més Barça que mai, i amb les nostres jugadores sempre treballem sobre el mateix, no? O sigui, si a l'Atlètic de Madrid aconseguim treure la possessió, si aconseguim realitzar una bona presa de pèrdua, si aconseguim estar atents en les vigilàncies, si aconseguim aturar els seus contraatacs, les seves transicions ràpides, segurament el resultat serà positiu, no?
A la final de dissabte, com bé deies, ja espera el Levante, que ahir va superar el Logroño per 3-1. Cal recordar que el Barça defensa títol, que el va aconseguir l'any passat a l'Elmántico de Salamanca contra la Real Sociedad, precisament a semis ja va eliminar l'Atlético de Madrid.
Perfecte, doncs bon programa doble avui. Primer estarem pendents de les noies i després dels nois. Sílvia, gràcies.
Adeu.
I 32. I abans del debat a Sportscope hem de fer el nostre punt de cada dia de les eleccions. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que ara, bàsicament, estem pendents de si aquestes eleccions es podran celebrar o no, com està en principi previst el dia 24 de gener.
Sí, recordem la informació de Manolo Olivares. Aquest divendres es reuneix al Procicat, ja sabeu, les conselleries d'Interior, Esport i Salut, amb el Barça, amb la Junta Electoral. Allà decidiran si es vota o no el dia 24 i, de no fer-ho, quina data, no?, es podria posar el calendari per les noves eleccions, si és que ho allarguen. Avui ha parlat d'això l'expresident Joan Laporta en un acte aquest matí a la fàbrica Moritz de Barcelona. Ha dit que una opció seria votar en 3 dies, però a ell no li agrada. El que més li agrada és votar en un dia, i el que està marcat ara mateix al calendari, el diumenge 24 de gener. I ha dit que també la Junta Gestora està amb aquesta opció. Volen que es voti el dia 24. A Laporta li han preguntat què passa si aquest divendres el Procicat decideix que les eleccions s'ajornen.
Vaja, jo ja ho consideraria un frau a la democràcia, perquè no hi ha raons objectives. S'han adoptat totes les mesures. Hi ha un protocol de seguretat, un protocol sanitari fet per la comissió gestora. Escolta, sembla que està més que clar que el dia 24 hem d'anar a votar.
Laporta és ara mateix el gran favorit per guanyar aquestes eleccions, per tant, és evident que li interessa que es voti quan abans millor, i dels 4 encara precandidats, perquè no seran candidats fins demà si és que els 4 han passat el tall de les signatures vàlides, de moment Laporta és el que més interès té en que es voti el dia 24, la resta estarien més a prop d'estar per la labor que aquestes eleccions s'ajornessin. També del tema electoral ha parlat Koeman, ho va fer ahir en la prèvia del partit d'avui de la Supercopa.
Bueno, claro que yo creo que importante es tener todo en su sitio en un club como Barcelona, y también en tema de presidente. Estoy de acuerdo en esto. El único, claro que estamos en un momento en el mundo donde hay el tema de COVID. Y entonces sí hay que aceptarlo, si no hay, porque yo creo que en ese sentido salud es lo más importante. Tenemos que pasar y tenemos que hacer el máximo por volver a vivir en el normal. Y yo creo que esto sí es lo más importante.
De moment, el procés de validació de signatures, Víctor, va endavant i s'ha d'acabar demà.
Sí, exacte, i va molt ràpid. Aquest matí acabaven just aquest matí de comprovar les 10.000 firmes de Joan Laporta. Després han continuat amb les de Xavier Vilajona, ja sabeu, l'únic precandidat que no ha passat el tall, però que sí ha donat les firmes a la Junta Electoral. També han fet les de Rousseau. Estaven fa uns minuts acabant les de Toni Freixa i deixen per demà les de Víctor Font. Demà acabaran, previsiblement comencen a les 9 del matí, abans del migdia ja les tindrien, i comunicaran als caps de campanya els resultats d'aquestes validacions i, sobretot, si, per exemple, en el cas d'Emili Rousseau, Toni Freixa, que són els que estan més propers al tall, si passen o no a ser candidats a les eleccions del Futbol Club Barcelona.
Sobretot en el cas d'Emili Rousseau, que és el que va presentar un marge més curt de signatures. Pausa i el debat esportscope.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Sí, obrim el debat a Esports Cope, avui amb el Ferran Correas, company del Nou Esportiu, que ens parla des de Còrdoba. Ferran, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Tot bé per allà?
Tot bé, esperant a veure si el Barça passa a la final i amb el dubte aquest de Messi.
Sí, sabem alguna cosa? Sembla que comença a estar bastant complicat que pugui jugar, no?
Sí, sembla ser que el canvi a Granada, que tots vam intuir com un canvi per descansar, va ser més perquè tenia unes petites molèsties que continuen i que sembla ser que sí, que és bastant difícil que pugui jugar avui.
Sí, veurem. De moment mantenim el dubte, l'incògnita. També saludo a Jacinto Vicente, abogado. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal, Brahim?
Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien?
Bien, todo bien.
Bueno, claro, no es lo mismo con Messi que sin Messi esta noche, claro.
No, no es lo mismo, claro. Lo que pasa es que, digamos que la trayectoria de los dos equipos es muy diferente, entonces incluso sin Messi yo seguiría viendo favorito al Barça.
Sí, incluso sin Messi.
Sí, o sea, yo creo que la Real Sociedad, digamos que lleva una línea de partidos un poco complicada, entonces a un solo partido, al final yo creo que sigue siendo superior el Barça. Para mí, aunque no juegue Messi... Con Messi, evidentemente, marca esa diferencia. Sin Messi siempre te va a costar más. Pero yo creo que con el partido de Real Sociedad sí, otra cosa sería que tampoco cuidado con el Madrid. Claro.
Ja. Jo, Ferran, amb Messi veia favorit al Barça. Sense Messi em costa una mica més, perquè un dels grans motius del bon Barça que hem vist en els últims partits, sobretot a Granada, va ser el gran partit que va fer Messi allà, no?
Sí, jo crec que sobretot en els últims, des que Koeman ha canviat el sistema, des del 4, que ha canviat el 4-3-3, s'està veient un Messi més alegre, més Messi. O sigui, jo crec que en els dos últims partits hem vist el Messi que sempre. Jo crec que Messi mai ha marxat, però sí que, per exemple, li faltava una mica de definició, no? Se li anaven una mica els xuts per 2 o 3 centímetres i, en canvi, ara ja havien començat a entrar. I, a més, no només això, sinó que feia jugar l'equip. Sí, serà més difícil, però estic d'acord que la Real tampoc arriba bé. La Real, si no m'equivoco, ha guanyat només 7 punts dels últims 27.
Sí, ha guanyat un partit dels últims 12 entre totes les competicions, Ferran.
Per això, que no arriba bé. Ha notat molt la baixa de Silva, va notar la de Yarzabal, tot i que ja ha tornat. Però sí que sé que sense Messi les coses s'igualen més, perquè la Real potser no està bé, però el partit que et plantejarà serà el mateix que et va plantejar el Camp Nou, amb molta pressió, amb duels d'un contra un pràcticament per tot el camp, i hauràs d'estar molt bé físicament. I el Barça, com a d'idees, no va sobrat. Amb Messi, sense Messi no anirà sobrat d'idees. Vull veure què fa Koeman. Vull veure si no juga Messi finalment, si aposta per Brightwhite i acaba jugant a dalt amb Dembélé, Brightwhite i Griezmann, o bé aposta per Trincao i juguen Trincao i Dembélé a les bandes i Griezmann de fals nou, com Messi.
Ja.
No sé, a veure què fa.
Ja. Yo creo, Jacinto, que va a cambiar, si no puede jugar Messi, va a poner a Brightwhite de 9 y al resto lo mismo. Creo, no sé.
Sí, yo también supongo que sería el cambio en principio más lógico. el Barça sin 9 o con solo 9, Griezmann y sin Messi, yo creo que pierden capacidad de definición, pierde presión arriba, pierde, yo creo que para diversos conceptos que utilizó últimamente Koeman, si no juega Messi, yo creo que perderà també.
Creieu que el Barça és el favorit per guanyar aquesta competició, Ferran? Això si ho preguntem fa, no ho sé, 2 o 3 setmanes, jo crec que la resposta hauria sigut clarament no, però ara jo crec que té sentit fer-se aquesta pregunta i que la resposta pot ser sí.
Jo crec que sí. Fa unes hores, sense Messi ja no ho sé tant.
Sí, sí.
És a dir, crec que és l'equip dels quatre que arribava millor, perquè l'Atlètic està com està. De fet, el seu entrenador ha estat diverses setmanes a punt de ser destituït, perquè la Real no arriba bé, perquè el Real Madrid ha creat molts dubtes en els últims partits i el Barça ha anat a més. Fa unes hores, sí, sense Messi tot canvia. Al final acabem estant com en els últims anys, quan Messi el Barça era molt gran, en els partits que no jugava Messi tenien més dubtes sempre. Doncs passa el mateix ara. Això jo crec que ha de fer una mica reflexionar a la gent que en les últimes setmanes o els últims mesos ha criticat a Messi, perquè Messi ha sigut el més jugador del món i el far del Barça durant molts anys, i ho continua sent aquesta temporada, que les coses no estan tan bé.
Sí, sí, sobretot en els últims partits. Jacinto, ¿para ti favorito el Barça en la competición o no?
No.
¿No?
Yo creo ni con Messi ni sin Messi. O sea, yo creo que si la lógica impera y llegan a la final Madrid-Barça, yo lo veía un 60-40 por el Madrid, por una razón. Porque el Madrid, lo que le va mal y lo que le está viendo mal últimamente son los equipos que se le cierran mucho. O sea, no tiene capacidad de gol, evidentemente le falta capacidad de gol, y ante equipos muy cerrados le cuesta mucho. Donde tiene que llevar el dominio, donde él tiene que crear las ocasiones, ahí le cuesta. Pero tradicionalmente el Madrid tiene ese aspecto competitivo que ante equipos grandes suele hacerlo bastante mejor. Y luego el tipo de juego del Barça al Madrid le va especialmente bien. O sea, el sistema del Barça que seguimos con el tema del sistema, pues con el 4-3-3, el Madrid tradicionalmente en los últimos partidos al Barça le ha hecho mucho daño. No siendo favorito, cuando ha venido aquí al Camp Nou, poniendo 4 centrocampistas, metiendo a Valverde como un refuerzo más. El tipo de partido o el tipo de juego que impone el Barça con una defensa que no es lo más sólido de Barça, para mí hacía que incluso con Messi fueron 60-40. Lo que pasa es que sí que es verdad que se ha cortado, o sea que al menos se ha reducido un poco la diferencia, el Barça estaba mejor, y que creo que este título ahora mismo es el que es más factible para el Barça, porque sería un partido en Liga. Yo ahora el equipo de Madrid lo veo
sólido. Sí, está sólido.
El equipo de Madrid está muy sólido, colocar la Liga, por mucho que mejore el Barça, sí. Yo creo que no va a ganar. Muy, muy difícil. La Champions tampoco. Se puede, ya veríamos, ya discutiremos con el momento si se puede eliminar o no al PSG. Pero es que incluso eliminando al PSG tienes otros equipos muy superiores al Barça ahora mismo. Con lo cual, yo creo que ni Liga ni Champions van a ganar. La Copa es un torneo que pueden ganar, pero que siempre se presta a eliminatorias más complicadas, a un esfuerzo físico superior, y este año el Barça a nivel de plantilla no va tan sobrado en las primeras posiciones, y este torneo lo podía ganar. Lo que pasa es que, yo insisto, el tipo de plan de juego que hace el Barça, el tipo de sistema del Barça, es el que mejor le va a dar.
Molt bé. Per acabar, una pregunta sobre el tema de les eleccions. Ferran, creus que és prudent que es voti el dia 24?
Jo crec que sí. Jo crec que hi ha eines perquè es pugui votar. Jo crec que si s'aixeca el confinament municipal, evidentment sí que es pot votar, perquè a les eleccions del Barça no van a votar 7 milions de persones o 5 milions de persones com a les del Parlament, sinó que van a votar 40.000 o 50.000. Han d'haver eines perquè es pugui votar. Ja n'hi ha moltes seus preparades. Han d'haver horaris, jo crec que sí. Una altra cosa és si no s'aixeca el confinament municipal, però tot i així, jo crec que es podria fer una excepció, igual que tu o jo tenim una excepció, que és, jo, per exemple, vinc a Badalona, i vaig a Barcelona a treballar, a treballar. Sí. El soci del Barça que visqui a Badalona i hagi d'anar a votar al Camp Nou, jo crec que pot haver una excepció. Són 40.000 o 50.000 persones, no són milions de persones les que es mobilitzaran. O sigui, jo crec que sí, perquè per una qüestió sanitària crec que és possible fer-ho, i després perquè crec que el Barça ho necessita. No, no pot estar més temps amb una junta gestora.
Jacinto.
A ver, yo creo que sigo pensando que ninguno todavía dominamos más que los médicos, y tampoco, no sé si del todo, el tema de la pandemia. Con lo cual, yo aquí lo que creo es que debe imperar, por supuesto esto no es una decisión que pueda tomar la Junta Gestora en exclusiva, creo que sea inteligente como tomar. Y yo creo que aquí va a hacer falta una reunión con lo que es el Procicat, con la Generalitat, con...
Sí, va a ser el viernes, va a ser el viernes.
Y en esa reunión tiene que haber un posicionamiento, y supongo que es lo que va a pedir, de la Generalitat y del Procicat sobre la situación de la pandemia. Mm. En ese sentido, yo creo que lo que decide el Procicat, o sea, si el Procicat dice que hay un riesgo, por mucho que no sean 5 millones, por mucho que podamos desplazarnos a trabajar, no es lo mismo desplazarnos unos 5 personas que hacer 40.000. Entonces, si el Procicat dice que no hay un riesgo suficiente, pues es perfecto, porque además se puede crear una situación de vacío legal importante con el tema de la Junta Gestora. Eso por un lado, pero por otro lado, si el Procicat dice que hay un mínimo riesgo de salud, evidentemente no. Entonces yo creo que ninguno de nosotros estamos en condiciones de saber si sí o si no, sino que esto es una decisión puramente de salud.
Que se toma el viernes, ok. Aquí la Xema Mix, Ferran Correas, Jacinto Vicente, gracias, ¿eh?
Venga,
adeu, caballo, adeu.
El Barça vol el primer títol de la temporada. Espera en semifinals a la Reial Societat i ho viurem amb la passió del millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimecres, des de l'Arcángel, Barça-Reial Societat.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso
i Roberto López Ufarte.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat. Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
I al cap de setmana tenim Copa. Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda.
I l'Espanyol ha demanat a la Generalitat que el seu partit contra l'Osasuna pugui entrar públic.
Ho va fer ahir a través d'un escrit de protocol enviat al Departament d'Interior del govern català, sol·licitant demanar públic menys del 20% de l'aforament de Cornellà, que són 42.000 espectadors, és a dir que doncs menys de 8.000 persones demana a l'Espanyol que podrien anar diumenge a les 12 a veure el partit contra Osasuna. Estan esperant la resposta. 15:47 de la tarda l'Espanyol no ha rebut ni sí ni no. Seran respectuosos, evidentment, amb qualsevol criteri que adopti la Generalitat. Saben que serà complicat, que normalment hauran de dir que no, però l'Espanyol ho hauria de fer per respecte als seus aficionats en quan ha tingut la possibilitat de jugar un partit a casa de Copa no organitzat per la Lliga. Veurem què passa. L'Espanyol està preparat i tant de bo algun dia es pugui complir. A mi em fa l'efecte que encara no, però l'Espanyol almenys ho ha intentat.
Quique, gràcies.
Adéu.
Víctor, el Cornellà també voldria públic al Cornellà-Barça.
Sí, de fet ja ho va explicar en directe aquí a Sportscope des de Madrid el seu president Alejandro Talavera, quan van conèixer el resultat del sorteig. Han demanat pel nou municipal de Cornellà del Llobregat públic, té capacitat de 1.500 persones, ho han fet aquesta petició, com també igual que explicava el Quique Iglesias, això sí, no han explicat, no han donat detalls de percentatges, però encara esperen resposta, i la veritat des del club deuen que no tenen moltes esperances que els hi donin l'okay perquè entri públic.
I també juga Copa al Girona, rebrà el Cádiz el dissabte, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Ballori, bona tarda a tothom.
El Girona s'ho planteja o no?
S'ho ha plantejat, però no hi haurà pública a Montilivi el dissabte. S'han fet les gestions oportunes, però, insisteixo, no hi haurà, i no hi ha volta enrere, assistència d'aficionats, ni pocs, ni molts, absolutament res, de cara a aquest partit davant el Cádiz, que continua preparant el conjunt de Francisco. Insistim, tot i ser setzens de final i tenir un rival de primera, prioritzen la Lliga. Un cop completada la primera part de la temporada, 30 punts pel Girona. Moment de fer valoracions. Avui li ha tocat el defensa lateral del Girona, Enric Franquesa.
Malgrat les adversitats que hem tingut aquesta primera volta, crec que no ha estat del tot dolenta. Crec que és evident que l'equip està anant de menys a més, i som optimistes de cara a aquesta segona volta. Crec que farem una bona segona volta, estem creixent, sí que portem una dinàmica de partits on estem encaixant pocs gols i sí que és cert que s'han de millorar algunes coses, però bueno, jo sóc optimista i estic convençut de que anirà bé.
Franquesa fa referència a l'inici de la segona volta, serà després del partit a les 4 de la tarda del dissabte davant el Cádiz, perquè té un calendari exigent, entre d'altres l'Espanyol i també el Mallorca.
I fem un apunt també del Sabadell, Víctor, per tancar el bloc de futbol, que ha presentat a Álvaro Vázquez, que arriba cedit fins a final de temporada per l'Sporting.
Així és, i portarà el dorsal número 24 fins a final de temporada amb els arlequinats, i esperen tota l'afició que ell i Stoikov siguin la referència ofensiva de l'equip, amb molts gols, si pot ser, a les seves estadístiques. Primeres paraules d'Álvaro Vázquez com a jugador del Sabadell.
Hubiera deseado que hubiera sido todo mucho antes, sí que es cierto que estuvimos hablando en verano y se me quedó esa espinita, ¿no? Luego en el mercado de invierno retomamos las conversaciones y teníamos toda la misma idea, lo teníamos muy claro y pues estoy muy feliz de estar aquí. Sobre todo a nivel colectivo, pretendo ayudar al equipo en lo máximo, me han comentado que hay un grupo excepcional, eso seguramente va a ayudar muchísimo a completar esta segunda vuelta que va a ser muy apasionante.
Ja sabeu, el Sabadell està eliminat de la Copa del Rei, així que el següent partit és diumenge 24 a les 2 del migdia, Almeria-Sabadell.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Tanco el bloc dedicat al futbol recordant el que ens explicava l'Helena Condis en començar aquest Esportscope des de Còrdoba. Leo Messi, seriós dubte per jugar al partit de Supercopa d'Espanya d'aquesta nit entre el Barça i la Reial Societat. 9 minuts i les 4. Fins aquí el futbol.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Confía en Securitas Direct.
Anda, si también se puede instalar una alarma en un piso de alquiler. Pues ¿sabes qué? Voy a llamar a Securitas Direct para informarme. Porque aunque está de alquiler, también quiero proteger mi casa y a mi familia. Y si me cambio de casa, pues que me la vuelvan a instalar en la nueva.
La alarma de Securitas Direct se adquiere en propiedad. Si decides cambiarte de casa, te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bàsquet Esports Cope, Albert, la notícia del matí és que ja hem tornat a veure Mirotić entrenar-se, ha estat uns dies aturat per una qüestió personal.
Sí, recordem que estava de baixa per motius personals, com bé deies, uns motius que l'han fet perdre's els últims 5 partits del Barça, entre totes les competicions, i és el nom del dia al Barça de bàsquet. Avui Mirotić ha tornat a treballar, ha entrenat, ho ha fet en solitari al Palau, perquè recordo que l'equip és a Moscou per jugar doble jornada d'Eurolliga. L'últim partit de Mirotić, Batllori, va ser el clàssic de la Lliga Endesa, guanyat pel Barça a pista del Real Madrid. No arriba Nico Mirotić pel partit de divendres a la pista del CSKA, però, atenció, pot reaparèixer el diumenge a casa al Palau, on avui ha entrenat i davant Movistar Estudiantes. Precisament ahir, després de la victòria a la pista del Himki amb el 75-87, Saruna Jasikevicius, l'entrenador, parlava dels 3 jugadors que té fora l'equip, és a dir, Mirotić, Davis i Claver.
Crec que Brandon Davis i Nikola Mirotic poden tornar les properes setmanes. A més, pel que tinc entès, Víctor Claver està recuperant-se bé de l'operació i podria tornar a meitat de febrer. Seria bo recuperar-los, perquè aquesta temporada encara no hem jugat cap partit amb l'equip al complet.
Se li ha posat veu a Jessica Vicius de José Luis Gil. Bé, la victòria 75-87 és la número 13 a l'Eurolliga per arrencar bé la segona volta del campionat. Destacats, 44 rebots del Barça, 15 assistències de Nick Calates i 18 punts de Kuric i també de Higgins. El Barça, que és a només una victòria del CSK, s'enfronten divendres i avui té partit el CSK que rep els Alguiris.
I avui a l'Eurocup arrenca el top 16 amb un Unicaja Joventut.
Sí, duel espanyol. El top 16, recordo, és la segona fase. Es juga a 3:15 al Martín Carpena, enquadrats els dos al grup E, juntament amb el Mónaco i el Nanter, és a dir que la penya, el Joventut de Badalona, surt guanyant d'inici amb l'enquadrament del grup, amb la proximitat dels desplaçaments. No ve d'una bona dinàmica. Intencions, objectiu de cara a l'inici del top 16 i el primer partit. Carles Duran, tècnic del Joventut.
Sabem de la dificultat que té anar a Màlaga, sempre, i intentar jugar el millor partit possible. Més que el guanyar o perdre, primer, si sumem, és una gran victòria. I si perdem, que sigui el menys punts possibles, perquè en un grup tan igualat i en un grup amb tan pocs partits, cada punt pot marcar una diferència, no?
És un bon partit, Unicaja Màlaga Joventut de Badalona. Insisteixo, 3:15, l'única baixa a la penya, Pau Ribas.
Gràcies, Albert.
A tu, que vagi bé.
Adéu. Parlem d'handbol, dia important avui, que arrenca el Mundial d'Egipte, també amb absències per culpa de la pandèmia. Àlex Andrés, bona tarda.
Bona tarda, així és. La pandèmia també ha afectat el Mundial d'handbol. República Txeca i Estats Units han registrat aquesta setmana diversos casos positius de Covid a les seves seleccions i per això no han viatjat a Egipte. Macedònia del Nord ha substituït el conjunt txec, mentre que Suïssa ha entrat pels americans. No cal patir perquè el Mundial no perilla. De fet, avui a les 6 de la tarda debuta l'anfitriona a Egipte i ho farà contra Xile en el partit que obre el Mundial i també aquest grup G. Per altra banda, Espanya s'estrenarà divendres davant Brasil. En aquest grup B també hi estan Polònia i Tunísia i si es compleixen els pronòstics, jugarà la segona fase contra els tres primers del grup A, format per Alemanya, Hongria, Uruguai i, atenció, Cap Verd, que ha registrat 7 positius i està a l'espera de si podrà debutar en un Mundial o encara no. Un Mundial d'Egipte, doncs, que comença avui i acabarà el 31 de gener amb Dinamarca com a defensora del títol.
Gràcies, Àlex. I al Dakar, Juan Arias, bona tarda.
Hola, Batllori, bona tarda.
La notícia del dia està en les motos. S'ha caigut el fins avui líder de la General, Cornejo, i s'ha hagut de retirar.
Sí, es la noticia triste, por decirlo de alguna forma, la caída del chileno Cornejo. Hasta el momento era líder de la General, que ha provocado que abandone la prueba a pesar de haber acabado la etapa. Finalmente, los golpes pues no le han podido permitir continuar. Victoria del estadounidense Ricky Brabec, seguido de Barreda y Benavides. En la General, el argentino Benavides es primera con 50 segundos sobre Brabec, segundo, y 1.07 sobre Sunderland, tercero. Barreda es cuarto, pero a 16 minutos del líder, el de Castellón, por eso no descarta nada.
La carrera es larga, ya estamos viendo que con este tipo de navegación, con todo lo que está sucediendo cada día, al final la lucha es contra la carrera. Estamos alrededor de 10 horas al día encima de la moto, al final la fatiga se va acumulando un día tras día y cada vez es más grande.
Por lo que hace referencia a la representación catalana en motos, Betriu 15º, Pedrero 17, Mena 18 y Laia Sanz 21 en coches. Al Raji gana la etapa Peter Hans el segundo, Alatilla tercero, Saiz cuarto, Roma séptimo. En la general, el francés sigue líder con 17 minutos sobre el catarí y una hora respecto a Carlos Sainz. Roma sube a la cuarta posición, el catalán Esteve es el número 22. Mañana, penúltima etapa, la han recortado, ahora queda en 464 kilómetros, 100 de ellos de dunas, así que puede ser decisiva para cambios en la clasificación.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Minut i mig a les 4. Gil, vostè remata.
Una mica més, i si la porta no acaba de vocalitzar bé allò del protocol, tenim un embolic amb el tall del precandidat a la presidència del Barça. Afirma el company Joan Poquí que en la validació de signatures de Rousseau ha aparegut un aval signat per Agustí Benedito. Anem de sorpresa en sorpresa. Johan Mojica, ex del Girona, serà nou jugador del Elx, suspès al Madrid Estrella Roja de l'Eurolliga perquè Barajas no ha donat permís per l'aterratge de l'avió que transportava a l'equip serbi. Quique García renova per l'Eibar fins al 2020. 23. I a més, Charlie Moyà no acompanyarà Rafa Nadal a l'Open d'Austràlia de tenis pel tema dels protocols anti-Covid.
Gràcies, Gil, que vagi bé.
A vosaltres.
Adéu. Marxem actualitzant enquestes. En clau Barça, qui és el favorit per guanyar la Supercopa? Penseu que la Reial Societat el 12%, aposteu pel Barça el 44%, per l'Atlètic Club el 7% i pel Reial Madrid el 37%. En clau espanyol, qui ha estat el millor jugador de la primera volta? Guanya per golejada RDT 75%, Embarba 10%, David López 10%, Diego López 5%. Seguiu a la COPE, a Esports COPE estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim. Que vagi bé.